A Catalunya Ràdio, el suplement.
A veure, la gent, els menuts, quina salut gaudeixen ara mateix? Se'n continuen consumint tant com abans? N'hi ha menys? Hi ha un repunt?
A veure, els menuts, des de que jo recordo, i això fa molts segles, perquè jo hi era, es venien moltíssim.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3 minuts per arribar a 1:15 del migdia.
Condis us ofereix aquest espai.
Pep Noguer arriba al suplement a bord de l'Arca de Noguer.
Avui amb el Pep Noguer des de Girona. Bon dia i bona hora, Pep.
Molt bones, què tal?
Molt bé, i tu?
Bé, jo fa molts segles que bec cafè, eh?
Fa molts segles que veus cafè, eh?
Molts segles, molts. Jo ja hi era, eh? Jo
tu
ja
també
era.
Ja hi eres, com aquesta, sí, com sí. La nostra companya, la Francesca dels Menuts.
Sí, sí.
On ets, Noguer, des de Girona?
Home, doncs estem a les Fires de Girona, estem aquí a l'espai del Girona Excel·lent, que ens han cedit aquest espai tan fantàstic, perquè tothom qui vulgui que vingui cap aquí, que tenim l'Andriu preparat per servir-los cafès tallats, cafès en llets, caputxines, tot amb bon cafè, avui, tu.
El cafè és la beguda que s'obté de les llavors del fruit de l'arbre del cafè, amb gust amargant i molt estimulant. El gra de cafè és la segona mercaderia més comercialitzada del món després del petroli. És originari de la província de Kaffa, a Etiòpia, i es creu que en el segle XV els àrabs van començar a consumir-lo i a estendre el seu consum per Egipte, Síria i Turquia. Avui en dia el cafè és un dels productes gastronòmics més consumits arreu del món.
Avui amb el Pep Noguer des de Fires de Girona parlant del cafè, també acompanyats del Josep Roura, que és gerent de Cafè Roura. Josep, què tal? Bon dia i benvingut.
Bon dia.
L'Anna Costa Corredor, que és dietista, nutricionista i tecnòloga dels aliments. Com anem, Anna Costa?
Hola, bones.
Noguer, de cafès en tenim per triar, per remenar, realment gairebé ens maregem. Per on comencem? I evidentment, no tots són iguals. Un ABC d'entrada.
Home, mira, primer de tot jo crec que el món del cafè tindríem aquí per parlar-ne molt de tros, perquè és que se n'han parlat i s'han dit tantes bestieses també, que si el cafè crea addicció, que si no sé què, que si no sé quantos, que el cafè va bé per una cosa, que va malament per l'altra, que ja no sabem si el cafè és bo o no és bo. Jo sempre dic que va molt bé, però clar, tot depèn de les coses, no? És a dir, volem respostes exactes a preguntes concretes, i això a vegades no pot ser, no? Mm. Clar. Llavors, jo crec que aquí lo important primer de tot es tracta de saber, és a dir, ja sabem que el cafè ve d'Etiopia, molt bé, però quins són, diguem-ne, en grans dosis, els grans tipus de cafè que tenim segons la varietat que es planta, saps? Que això és lo important. És a dir, allò que diem a vegades l'aràbica i el robust, eh? Sí. Què vol dir això, Josep? Que un cafè sigui aràbica o robust?
El cafè, l'aràbica o el robust, no deixa de ser la planta, el tipus de planta. És a dir, nosaltres coneixem unes 80 espècies de cafè, les dues més conegudes serien l'aràbica i el robusta. Els cafès aràbics són cafès doncs, més suaus, més delicats, més florals, afruitats, i els cafès robustes són cafès d'altura més baixa, doncs 200-900 metres, i és un cafè on l'índex de cafeïna és molt més gran, és entre un 2 i un 3,5%, i representa una producció del 40%. Per contra, l'aràbic són els 60%. Llavors, el robusta té uns sabors més amargs, més terrossos, és un cafè d'una qualitat més baixa.
Jo, quan vaig a comprar cafè, com ho sé jo si aquella és aràbica o és robusta?
Bueno, primer de tot, quasi sempre hi ha, quan anem a comprar cafè, a part de que no cafem un cafè d'especialitat, seria ja un blend, una barreja de cafès aràbics robustes, després ja el torrefactor fa la seva barreja i una miqueta, i també és pel sabor que et deia. Contra més delicats, cafès més àcids, cafès més cítrics, més florals, més dolços, són uns cafès de més qualitat, cafès més aràbics, i després els cafès més amars, cafès més terrossos, són uns cafès ja d'una qualitat més de robusta, un cafè d'una qualitat més baixa.
Clar, tu ens has dit la paraula, no? Aquella que jo quan era petit la sentia, no? El cafè, el torrefacte. Anaves a Andorra i agafaves cafè i deia torrefacto, veies molt. Ara no ho veus, això de torrefacto?
Bueno, a nivell de casa, a nivell del producte de supermercat, del lineal que tu compres, encara en queda un sobre el 40% de consum a les cases.
40%?
a nivell de les cases. A nivell d'hostaleria sí que és veritat que l'hem anat retirant, l'hem anat traient, perquè en el fons no deixa de ser un cafè recobert de sucre, recremat, i que llavors també té els seus perjudicis amb diabètics. És un cafè que abans es feia per abaratar molt el cost a l'època de la postguerra, llavors a l'afegir-hi el sucre el que feien era abaratar el cost del cafè, que en aquell moment era un cost elevat. Però tot això, per sort, i aquesta tercera generació de consumidors que està pujant, que cada cop cuiden més el cafè i li estan donant un valor afegit que es mereix el cafè, crec que ja tot això ens ajuda a que els cafès de baixa qualitat se vagin sortint del mercat, tot i que encara no estem al capdavant dels productes de qualitat del cafè com a producte de qualitat a Espanya.
Clar, i quan parlem, Anna, d'un cafè, diguem-ne, d'especialització o un cafè blend, i llavors parlem de cafès torrefactes, amb el món, diguem-ne, de la nutrició, és quan aquí tenim aquests depens, no? Perquè quants cafès ens podem prendre en un dia?
És que
ara.
Està tampoc.
Quants te n'has pres avui, Roger?
Jo, mira, dos.
Dos només?
No, tres, perdona.
Tres.
Si vaig malament. Tres. Sí, un abans de sortir de casa, un quan arribo a la feina i un a mig programa.
Ho ha fet bé, en Roger, això? Com,
no,
com
fatal.
A veure, no es pot dir ho ha fet bé i ho ha fet malament, perquè realment no es pot comptar amb tasses de cafè. A veure, el cafè, com anem en un bar cafeteria, el podem prendre tipus espresso, tipus americà, el podem prendre tipus tallat, cafè amb llet, el podem prendre més o menys concentrat, el podem prendre doncs, amb gel, i llavors, doncs, clar, anem diluint, diguéssim, o anem concentrant també aquesta infusió, no?, aquesta aigua que ha passat, doncs, per tots aquests grans molguts amb totes les seves substàncies, i, per tant, doncs, aquí la quantitat també de cafeïna ha variat. I és que ho podem dir en valors de cafeïna, què podem ingerir al llarg del dia amb cafeïna, però no tant en tasses de cafè.
Doncs quina cafeïna és la recomanable de dosi diària?
Per exemple, mira, tenim aquí l'Eric, que està escoltant molt bé, té 8 anys, ara en farà 9. Ell, si fes avui un cafè, seria bo o dolent? Perquè, clar,
sempre,
no, el nen no que fa cafè. Clar, podria fer un nen de 9 anys un cafè i no passaria res?
El podria fer, i de fet, doncs, si un nen pren un gelat amb gust de cafè, pren un tros de pastís també amb cafè, està prenent cafeïna, però també ho està fent amb el refresc de cola, perquè aquesta cafeïna està present a les fulles de te, a la nou de cola, a també doncs, aquests grans de cacau, no? I cada vegada que prenem també xocolata, més o menys percentatge de cacau, estem prenent cafeïna. Què recomana l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària? L'EFSA. Doncs màxim recomanat 400 mil·ligrams de cafeïna al dia. Més recomanat encara, perquè aquests 400 seria com un màxim esporàdic, doncs 300. I clar, llavors doncs, si anem sumant la cafeïna dels cafès, també prenem aquest refresc de cola doncs, per als àpats, o perquè anem a fer doncs, un toc. I després anem sumant tot aquest cacau que ens anem ficant a la llet de l'esmorzar, d'hora d'anar a dormir, doncs clar, anem sumant i al final és que no podem saber-ho tampoc.
Clar, perquè és que des d'un punt de vista nutricional, per exemple, això sí, no? Se'ns faria molt estrany ara veure l'Eric que es prengui un cafè i, en canvi, no se'ns fa estrany que una colla de nens petits per sopar hi ha moltes famílies que els hi donen refrescos ensucrats. És a dir,
exacte,
quina quantitat de sucre és la que, diguem-ne, en aquests moments fa, diguem-ne, és molt més, entre cometes, tòxica, no? És a dir, quina quantitat de sucre és la que fa que ens despertem, no?, que no pas un cafè, vés a saber, a les 11 del matí. I no parlem de nens petits, sinó podríem parlar de gent gran, no? Clar, 300 mil·ligrams de cafeïna, això, amb cafè, quan és?
En cafè, a veure, ho podríem estimar una miqueta amb 5 cafès express, no?, més o menys, al llarg del dia, si només són bevedors de cafè i de no altres aliments o begudes que aporten aquesta cafeïna, no? Però, clar, no deixa de ser una cosa molt orientativa, també.
Clar, i de fet, de cafès, abans ho deia, n'hi ha de moltes tipologies, no? Avui, per exemple, aquí, l'Andriu ens està fent el cafè expresso, aquell cafè de cafeteria de restaurant de tota la vida. Veus, aquí està picant, ell està aquí, que ho fa molt bé, això, eh? Ara veiem també que hi ha molta moda, eh? És a dir, el cambrers no estan de moda, però els baristes, escolta'm, estan fotent un cafè Molt bo. Però després tenim altres cafès a casa, no? Per exemple, tenim el cafè de càpsula. Què opines, Josep, del cafè de càpsula, tu?
A favor. Bueno,
aviam, el cafè de càpsula avui en dia és un cafè que està ja molt estandarditzat, que llavors la gent ho té molt fàcil. És un cafè que ens ha donat també als torrefactors de cafè, ens ha obert un ventall de possibilitats d'arribar a casa del client. I tot això s'ha de reconèixer que està bé. Dintre el cafè de càpsula, doncs, bueno, és una miqueta el que parlàvem. Hi ha molts tipus de cafè, segons el tipus de cafè que hi fiquis. Hi ha càpsules, diríem, sistema Nespresso, compatibles, que té un gramatge. Aquest cafè sempre és 5 grams i mig. Tenim càpsules professionals, que serien sobre els 8 grams. Llavors, també, segons la càpsula amb la que treballis. Si parlem de la càpsula estandarditzada a casa, bueno, després el tipus de cafè que hi fiquem, un cafè més robustes, cafès amb un índex de cafeïna més alt, cafès més suaus, més delicats. La càpsula està bé perquè ens dona una conservació del cafè, al meu entendre, molt millor que un cafè de quart de quilo que pots trobar en el lineal, al qual la frescor amb el temps es perd.
Noguer, consulta.
Sí, digue'm.
Per què costa tant trobar un bon cafè a vegades a segons quin bar?
Gran pregunta aquesta,
Bueno, difícil és fer un bon cafè?
No, clar.
És difícil fer un bon cafè, és el complicat, és treballar bé el cafè, treballar-lo amb carinyo. Al final, un bon cafè, jo puc tindre unes idees del que és un bon cafè i vosaltres podeu tindre unes idees o uns sabors o percebre unes qualitats del cafè diferent. Per a mi el millor cafè és el cafè que repeteixes, el cafè que en prens dos. Hi ha molt bons cafès al mercat, però també hi ha gent que no cuida la manera de fer el cafè. Tenim la sort que ara el cafè està de moda, que ara és un producte viu que està una mica empujada. Abans el consumidor, el cafeter, el senyor del restaurant o de la cafeteria no treballava tant o no cuidava tant les coses. A dia d'avui el senyor de l'hostaler cuida ja l'interessa de l'origen, l'interessa els processos de recol·lecció, l'interessa com serveix el cafè i fins i tot l'interessa la decoració del local. A dia d'avui aquesta tercera generació ens està ajudant a donar el valor que el cafè es mereix.
Però sobretot també la neteja, és a dir, tu veus, jo he vist, cafeteries a Itàlia a les 5 de la tarda que et posen un cartellet i et diuen: disculpin, senyors clients, de 4:45 a les 5 la cafeteria està tancada perquè estem fent la neteja de la màquina. I pots prendre el que vulguis menys cafè. I tu veus com estan netejant la màquina. Això, em perdonaràs, però jo, diguem de Catalunya, això jo no ho he vist mai.
No,
és a dir, que parin un momentet de vendre cafè per tenir la màquina neta, tenir la màquina en condicions, etc.
No, és el que comentàvem. A dia d'avui, Catalunya encara no està al capdavant del consum de cafè de qualitat, però sí que és veritat que el cafè està fent un gir cap a la qualitat, i cada cop això és més evident.
Clar, una altra cosa, per exemple, el cafè descafeïnat. El cafè descafeïnat és igual, diguem-ne nutricionalment, que un cafè convencional?
Sí, és que el cafè no porta quilocalories com a tal, porta diverses substàncies excitant del sistema nerviós, porta antioxidants, porta minerals, però calòricament, bàsicament, després el cervell infusió, l'aigua, i l'aigua no porta quilocalories. Simplement, la diferència és el contingut en cafeïna, amb aquest descafeïnat, no? No sé si es fa amb carbó actiu en la majoria dels casos, no?
Com ho feu vosaltres, Josep?
Hi ha diferents sistemes de descafeïnització. Hi ha sistemes més químics, sistemes a l'aigua, que ara és una miqueta el que més es porta al sistema a l'aigua, o ara s'està començant a introduir el sistema de descafeïnització a través de processos de la canya de sucre. Generalment, sempre que podem, i podem treballar amb un procés a l'aigua, sempre és millor per el que tu comentaves, no? Ara bé, també és un tema de costos. Llavors ja el client del local, també entrem en els costos avui en dia, que això també penalitza una miqueta el moment de buscar els cafès de qualitat.
Per exemple, aquests últims dos estius s'ha començat a posar molt de moda el concepte del cold brew, no? És a dir, el cafè fet amb fred, la infusió amb fred. Aquest és un altre tipus de cafè, no?
No el desconec, de fet, no? Però sí que dintre el que podem anar a prendre, per exemple, a l'estiu, per no sumar quilocalories, sempre estan la part dels cafès amb gel, És a dir, que te faci una bona tassa de cafè i llavors tens el got amb el gel i afegir-lo i al final te queda un refresc de cafè com també d'altres infusions de te, no? I llavors doncs, és refrescant, tens un bon aroma del bon cafè que te poden servir i alhora és molt millor això que un refresc de cola, una taronjada, una llimonada i qualsevol altra cosa que t'aporti també sucres, no?
I el cafè a la cuina, vosaltres el remeneu o no? Perquè, clar, tu quan t'arriba el cafè a casa teva, a Josep, què li fas tu, el cafè? Tu t'arriba el cafè verd.
Sí, aviam, el cafè no deixa de ser una fruita. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el cafè, el que fem quan arriba en verd, nosaltres i tots els torrefactors, el que fem és cuinar. No deixa de ser un procés com d'una verdura, un procés com de la fruita. Llavors, tot això, llavors, nosaltres el que fem és torrar-lo en diferents temperatures, en diferents sistemes, per trobar el punt òptim al qual nosaltres ens sentim identificats, la nostra marca, amb el cafè. I així, cada un dels torrefactors que hi ha té la seva manera de treballar el producte, té la seva manera de percebre sensorialment el gust que identifica la marca.
Dos minuts passen, tres minuts per arribar a tres quarts d'una del migdia. Va, Noguer, fes-me passar pel restaurant perquè el cafè també es pot cuinar.
Home, i tant que sí. Mira, i a més, avui aquí a la Fira de Girona en tenim un que el cuina de meravella. Pere Planagumà, el restaurant de Mas de Torrent, que tu ja hi has estat aquí, punyetero?
Amb el Planagumà sí, en aquest no, però...
En aquest no? Doncs mira que hi ha uns llits dobles allà, després del
nàpat. Què vols dir-me, això?
No, jo t'ho dic.
Home, jo en un restaurant hi vaig a dinar, normalment.
Bueno, però si el restaurant està posat a dins del
hotel...
Tu
no sé què hi vas a fer, tu, en un restaurant, company.
No, però a veure, tu no t'ha passat allò que fas del cafè i dius, ara fotria migdiada.
Sí.
Doncs si hi ha un restaurant amb un hotel, doncs ja te'n vas directament cap al llit a fotre la migdiada. Doncs en Pere sempre ha cuinat amb cafè, i aquest és el restaurant que avui et portava, el restaurant de Mas de Torrent, que en Pere treballa molt el cafè amb diversos tipus de verdures. Ara, per exemple, que estem, diguem-ne, a la tardor, que hi ha els moniatos, per exemple, que hi comença a haver-hi carxofes, no? Doncs agafar moniatos, carxofes o altres verdures, el nap, per exemple, les pells escalivades al forn, i llavors fer una infusió amb cafè i mel a parts iguals, i el suc que en queda d'aquest cafè, aquesta mel i aquest gust de la pell escalivada és la salsa que li donarà, diguem-ne, el cordó, que li posem el cordó en aquesta verdureta, sigui aquest moniato o així. I jo plats com aquests, mira, menjaria més verdura,
Avui amb el Pep Noguer des de les Fires de Girona, moltes gràcies al Josep Roure, gerent de Cafè Roure, l'Anna Costa Corredor, dietista, nutricionista, tecnòloga dels aliments, i a l'Andriu, el barista que continua fent cafès, per tant, si voleu passar per Fires de Girona i saludar el Noguer, doncs allà el tindreu. Noguer, em sap greu aquesta edició de butxaca, però és que tinc l'Espanyol i tinc el Club Pes aquí al costat perquè avui acabem una mica abans, d'acord?
Bueno, que guanyi.
Sí,
que no guanyi el dia del Barça, però els altres dies que guanyi.
Què farem setmana que ve, jornada de reflexió, Noguer?
Reflexió. A veure que no et foti alguna carbassa la setmana que ve.
Molt bé. Una abraçada, Pep.
Apa-siau.